Aquesta setmana he llegit Nits d'insomni, la novel·la autobiogràfica d'Elizabeth Hardwick que acaba de publicar l'editorial Flaner en una bellíssima traducció de Dolors Udina. He definit el llibre com una novel·la perquè així és com ho fan la majoria de crítics nord-americans, però aquest, com molts dels volums que edita la magnífica Flaner, és un llibre escàpol de gènere. Aquí hi ha poca narrativitat i Hardwick, bàsicament, ens pinta un collage sobre la seva joventut a Kentucky, els contrastos que viu quan arriba a Nova York i les coneixences que ha fet a les dues bandes. També hi ha reflexions literàries de primera mà d'una dona madura i sola que va per la vida passejant-se amb Borges, Pasternak, Nietzsche i Sartre, i que, al meu entendre, fins i tot arriba a confondre la literatura amb l'existència. Els lectors de Hardwick hi veureu concomitàncies amb els seus contes curts, però aquí tot plegat acaba fagocitat en la seva pròpia història de desamor. Més que una novel·la, diria que aquest llibre és en si mateix una reflexió sobre el motor que ens du a escriure amb la màxima llibertat possible. I Hardwick, això sí que és incontestable, ens ho ensenya amb una prosa de primera categoria. Aquesta setmana he llegit Nits d'insomni, d'Elizabeth Hardwick, però no ho he fet sol. Amb mi ho han fet l'escriptor Jaume C. Pons a l'Horda i la crítica Marina Porres. Sóc en Bernat de Déu i sou a l'Illa de Mayans, el podcast d'Ona Llibres. This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. O island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. Sir James!
Ué!
Què tal, Marina?
Bon dia, què tal?
Som no en directe, perquè ja sabeu que gravem dins la llibreria Ona, en plena campanya de Nadal, i per tant, aquests dies hi haurà una mica més de soroll, però ja va bé per parlar d'aquesta senyora.
Diversitat, insomni, eufòria, sí. Regals.
Realment càsting, sí. Tot el que sentiu càsting, de fons...
I si pot ser, llegeixin, ja que hi som. Senyors, parlem d'un nou llibre de Flaner, no és el primer, ni el segon, ni l'últim que farem, d'aquesta editorial que és Caviar, on hi has col·laborat, Jaume? Em sembla que has traduït alguna cosa.
Molt gustosament va sortir la meva Elizabeth Bishop i espero que ben aviat pugui sortir el meu William Blake, sigui que sí.
Seguim amb poesia.
Avanti!
I la veritat, com sempre, un volum que és exquisit. Primer ho hem d'explicar, per si no coneixeu l'editorial, que són volums editats amb moltíssima cura, que fan un paper, vaja, que podria ser el paper higiènic de Maria Antonieta, per dir-ho així, i amb una tipografia de lletra preciosa. I sempre novel·les, ara ho deia, com una mica aquesta, no? Què és aquest llibre? Perquè al principi sembla un dietari, després te'n vas adonant que és una novel·la, d'una autora que jo tenia sentida, però no molt llegida, i que ara em procediré a capbussar-me, no sé vosaltres.
Elizabeth Hardwick és un personatge singular. Va néixer dia 27 de juliol del 1916 i va morir el 2 de desembre del 2007.
Per llarga tant, vida, eh?
Llarga vida. Llarga vida, i no ho semblava, per una bohèmia del jazz. Fundadora de New York Times Book Review, crítica literària, que se va guanyar una sèrie d'enemics en les seves crítiques quirúrgiques, assagista, sobretot identificada amb aquesta cosa d'escriptora d'escriptors. Per tant, una persona molt culta, molt erudita, molt relacionada amb els àmbits literaris del seu moment. La dona i muller d'en Robert Lowell durant molts anys. Li va aguantar...
Pobreta.
Li va aguantar...
Fantàstica història.
Li va aguantar...
Per qui la viu des de fora?
Això és fantàstica des de fora.
Ja, però ella... Això sempre comença així de dir, oh, que fantàstic, ara em casaré amb un geni, i és d'aquestes idees que sempre surten molt i molt bé. I en aquest cas, escolta...
Infidelitats, capricis, tares, problemes mentals, abandonament perquè se'n va anar amb un altre, però la cosa tampoc no li va anar bé perquè ell després va ser abandonat per aquesta altra, bueno. I quan va tornar cap a Hardwick dintre del taxi se mor.
Home. Es va morir el taxi anant a veure-la amb ella, i a més de la seva relació en neix, bueno, el va ajudar molt amb Life Studies, amb Apunts al Natural, que és un dels grans llibres de Lowell que va revolucionar tot. O sigui que Hardwick és una senyora important.
És això, el taxi no ho sabia realment.
Sí. Enganxat el retrat, en el retrat, digues, Marina.
No sé d'aquí. O sigui, que és com una mort molt icònica, perquè molt. Agafat amb un retrat, però no ho sé d'aquí.
D'en Lucian Freud.
D'en
Lucian Freud, de sa dona en qüestió.
Llavors, ell l'anava a buscar a ella per recuperar-la i arriba a cadàver ja.
Arriba a cadàver.
La pobra Hardwick ha de baixar. El taxista la truca.
Exacte. Però clar, jo, ara la gent dirà, en Jaume, per què se fica en tot això? I és que aquesta mort té lloc l'any 1977. Mm-hmm. Per tant, estem parlant que aquesta bona dona ja té més de 60 anys.
I dos anys després de la mort, exacte.
I dos anys després, el 79, se publica un llibre que ningú esperava i que és una obra mestra. Nits d'insomni.
És que a mi, sincerament, no el coneixia.
Això és que és interessant la biografia d'aquesta senyora, típica senyora nascuda a Kentucky, com llegim en aquest llibre, germana de, no sé si 8, 9 o 10 altres germans.
Jane the Rancho. Sí.
Exacte.
Que es diu que la seva mare encara va parir poc, és a dir, que ja que les famílies devien tenir
20.
Bueno, diu, l'embaràs era un estat natural de les coses o alguna
cosa. I permanent.
I permanent, diu, de la seva mare. Amb aquest panorama, Elizabeth Hardwick, quan va poder, va marxar de Kentucky cap a Nova York. A buscar una mica, diguéssim, un ambient per sortir d'aquella família amb qui ja es veu que té una relació tortuosa. Mm-hmm. I, sí, quan diu que la seva mare és la senyora qui menys li interessava el passat que ha conegut mai. I dius, però quina frase, quina idea, que bé.
Que bèstia.
I aleshores ella, quan arriba a Nova York, intenta sortir-se'n com a escriptora de ficció.
Sí.
Són llibres completament desconeguts. Uh-huh. I es fa un nom amb l'assaig, amb les crítiques literàries, uh-huh, fins al punt que això, que amb Robert Lowell i no sé qui més, funden The New York Review of Books. Per tant...
Deixa'm ensenyar-me, perquè revistassa increïble. És un miracle que aquesta revista continuï, perquè...
Sí.
Però clar, neix en aquesta època on els diners per això corrien d'una manera doncs bastant generosa.
Com del qual.
Sí. Exacte. I Hardwick és d'aquest tipus de senyores, d'aquest món novaiorquès tan concret i tan fantàstic, que clar, va poder, com que té una vida molt llarga, va viure l'esplendor de tot aquest món cultural de Nova York, de quan ja es converteix en indústria, i per tant és una senyora que va poder viure, suposo que bastant bé, de la seva feina com a assagista, com a periodista, i després amb classes d'escriptura fins molt tard, no?
Llavors, absolutament.
I és interessant perquè, o sigui, que després d'intents fallits amb la ficció, ella es dedica en exclusiva, crec, al seu assaig i a la seva crítica, però quan ja té una edat, és a dir, quan ja té això, 64 anys, diu, he de fer alguna cosa més. I d'aquest alguna cosa més, de dir, d'alguna manera de posar balanç a la meva vida, recollir les meves experiències, fer un llibre que torni a ser ficció, però que alhora, clar, no és ficció del tot, que és Nits d'insomni. I ho trobo molt bonic, que molt, després de tota la seva carrera provant amb gèneres, treballant i concentrant-se en això, li surti un llibre que és això, és a mig camí entre la ficció, l'assaig, bueno, les memòries...
I el dietari.
El dietari.
Jo crec que és un llibre que va molt bé, i per això segurament l'emparentarem amb el llibre de la Gornik que vam parlar, perquè és un llibre on la posició del jo respecte al que s'explica és molt interessant, no?
Molt.
Sí, i a més és fantàstic perquè se troba amb un moment de pura llibertat. És un llibre de pura llibertat i per això no se pot encasellar amb un únic gènere. Però a més se llegeix com un comiat a la vida. I és meravellós perquè passada de voltes de tot, amb 63-64 anys, se li ha mort la persona que estava tornant a ell, que li havia aguantat tot, que havien de tornar a estar juntes, cansada, vull dir que se vol dir que vol fer aquesta altra cosa, i és un llibre que dona sentit en el sens de sentit. Mm-hmm. I és un llibre que mos fa una sèrie de preguntes molt importants de sa dissecció de l'ànima humana amb el seu fonament, no? Diu, qui se demana, és un llibre que mos fa preguntes, qui ha viscut de veres la vida? Mm-hmm. Què significa viure de veres sa vida? Qui és realment feliç, si és que sa felicitat existeix? Han perdut o han guanyat el temps? Per tant, és un llibre testamentari. Mm-hmm. I per això és un llibre tan bonic, perquè te fa replantejar sa vida com a material volcànic de primeríssima i meravellosa mà. I per això també és un llibre tan trist.
Bueno, és el que tu deies. És molt curiós, perquè és una prosa que a mi m'ha sorprès, perquè és la d'una dona fatigada, és una prosa cansada, més, a vegades més europea que yanqui, és allò de dir, però també amb molta alegria, de, no? molt llibertària al mateix temps.
Bueno, sí, i molt viscuda, de molta experiència. És molt interessant, jo crec, que hagin triat, això que dius, entre Europa i Amèrica, és un cert el català de Flaner, això, perquè jo crec que qualsevol lector de Flaner que li agradin els llibres de Flaner troba, o sigui, encaixa perfectament en la d'això. També, deixa'm dir, sempre és un encert encarregar una traducció a Dolors Udina.
Sempre.
I això es nota molt aquí, també.
Premi Nacional.
I, a més, aquesta cosa que ella troba en la forma, jo crec que aquí la forma d'aquest llibre amb ella l'ajuda més que la perjudica. Té un punt de covardia per mi, aquest, la forma en què està fet aquest llibre, que és, jo faig unes memòries, o sigui, en realitat hi ha unes ganes de fer unes memòries, no hi ha l'atreviment d'explicar la seva vida a fondo, com va fer el seu marit Robert Lowell, perquè quan llavors, després en parlem, llegeixes el poema que va dedicar Robert Lowell a la seva família, dius, això sí que és posar-s'hi de cara. Però ella, que no és una escriptora que estigui al damunt de tot del cànon, i per això és un nom que ens sona, però que no tenim en primer terme, no? Que diu, jo agafaré la meva experiència, els meus records i, d'alguna manera, tot el que tinc a dir, i ho fragmento. Això et dona un marge per fer el que vulguis i alhora per no haver d'enfrontar-te directament a les coses, que és fantàstic.
Si fos un quadre, es quadre se titularia Autobiografia amb altres. Perquè és això, el que tu dius, és voler-se enfrontar en aquesta anada cap allà, però resulta que aquesta persona que vol investigar desapareix per parlar de records aliens com si fossin somnis. En aquest sentit és una miqueta com Proust, però més concentrat. I aquí mos trobam en relacions amb amics gais, relacions blanques sense sexe, però amb molta gelosia. Sa vida en els clubs de jazz.
L'amant aquell fantàstic,
Alexander. L'amant fantàstic. Sa addicció a l'heroïna de Billie Holiday.
Sí, que això és una cosa que la impressiona molt. Molt. És una dona que la deixa tiesa. Sí.
Mestresses de casa consumides pel càncer. Sí. Patètics burgesos europeus. Casanovas suïcides. Matrimonis conformistes. I tot això...
Smells like New York.
Yes. Però tot això, i crec que és una de les virtuts del llibre, sense morbositat. En aquest sentit, no és un enfangar sense merda.
No, hi ha un control aquí de la distància molt ben fet.
Molt. I per això és la vida en totes les seves complexes dimensions. I per això és un llibre refulgent. I per això és un llibre molt diferent. És un llibre d'una infinita saviesa, però també d'una eterna melancolia.
I també d'una persona molt llegida, no? Perquè entre aquests companys dels quals parles hi ha una sèrie d'interessos literaris brutals, no?
Sí.
Abans ens referíem a la New York Review of Books, no? Clar, és una revista que és un miracle perquè... Quasi és que són més bones les ressenyes que els llibres, perquè són miraculoses. Ella té un domini de la història de la literatura també molt prodigiós, aquesta senyora.
I ella es va crear totalment la fama amb les crítiques. De fet, ella té una... Diu que quan l'acusaven de ser massa assagística amb les ressenyes, o l'acusaven de posar coses als seus assajos que no estaven als llibres. I diu, bueno, és que jo no sóc una tecnòcrata. I clar, llavors això està molt bé perquè també veus la seva concepció com a crítica de dir, no, és que jo no sóc una tecnòcrata dels llibres, i diu, i qualsevol bon assagista, bon crític, ha d'estar una mica en un estat d'al·lucinació, perquè, diu, no et poses a escriure un assaig sobre el llibre per fer-ne un resum.
És que m'encanta aquesta dona, la
sí,
trobo
boníssima. Sí, és molt... I jo crec que amb aquest llibre també és molt interessant de veure aquesta cosa de dir, ella volia fer alguna cosa més que assaig, però no era prou bona per sortir-se'n fent una novel·la. Llavors, què hi ha aquí? Contes molt bons. Sí. És a dir, jo crec que una de les grans virtuts d'aquest llibre és els relats que hi ha perfectes, sobretot sobre descripcions de personatges. És a dir, jo aquí veig una cosa, que és que ella no se'n surt amb un relat que contingui narració ben bé exactament. És a dir, no és, per això no és una contista.
No, és que són inicis de coses. Hi ha contes iniciats que
però
dius...
Com trava el principi i el final dels relats amb les descripcions dels personatges? És a dir, el relat, per exemple, d'aquest suïcida, és que hem de dir, hosti, té un començament, un desenvolupament i un final, i clar, jo quan ho llegia pensava, això és un conte perfecte. I crec que és una de les grans virtuts d'aquest llibre, els relats que hi ha aquí, que dius, tio, que ben escrits.
I per això enganxa també en el catàleg de Flaner, perquè la seva manera de fer s'assembla molt en els mètodes de procedir d'en Sebald.
picoteja de diverses...
I en Sebald era com ella, vull dir, en Sebald se li de... És que no és assaig perquè s'inventa coses. I, home, clar, per enllaçar els diferents elements de la realitat, hi ha d'haver aquest punt imaginatiu i ficcional, no? I és això, no? Vull dir, en Sebald també té un control de l'escriptura brutal, comença d'una manera i no saps mai com acabarà, perquè va fent aquests meandres laberíntics, però a partir d'aquí vas veient els plecs de sa vida quan se van fonent amb l'escriptura. I per això és tan interessant. I és un catàleg que deambula, per això és Flaner.
Molt més yankee aquesta senyora, molt més directa, molt més tal que Sebald.
Aquí hi ha Carver també, vull dir, quan llegim Hardwick. Notam aquesta escriptura Carver, que ella també ja era molt quirúrgica. De fet, els seus crítics deien que no escrivia amb boli o amb màquina d'escriure, deien que escrivia amb bisturí, amb destral o amb raig làser.
Sí, perquè realment no hi ha una paraula de més, és un llibre molt...
Això també es nota que és molt...
En els mots.
Que es nota que és molt de... Jo ho veig, de sagista, és a dir, de senyora que no ha estat del tot segura amb el mètode que fa servir. És un llibre molt repassat, és un llibre molt, molt llimat, és això, no hi sobra res, i llavors és aquesta cosa de que ella estava provant de fer una cosa nova i jo crec que li surt molt bé aquí i que per això té tant valor que sigui amb això, que quan veus que ho ha fet amb 64 anys, diu, va, és que té tot sentit, saps? Perquè és com el resum d'una vida sublimada en literatura. I peeked in to
say good night. Aquesta setmana vos vull recomanar Sala de miralls de Feliu Formosa, publicat a Perifèric Edicions. Aquest darrer temps us reconec que estic arribant a la conclusió que el dietari és el gènere que permet l'obra total. S'autobiografia amb sa voracitat cultural i sa confessió descarnada en el costat de l'impacte poètic. Com Hardwick, en Formosa mos proporciona pàgines honestes que el radiografien a ell, però també tota la raça humana. Sala de miralls es llegeix com una vibrant i descarnada i implacable i atípica novel·la marxa, i trobareu aquest llibre Sala de miralls d'en Feliu Formosa, evidentment, a les llibreries Ona. All the streets were
dark and bare. Aquesta setmana no puc fer altra cosa que recomanar-vos Apunts del natural i Morts per a la Unió, que és el llibre de Robert Lowell del que hem parlat en aquest programa. Està publicat a Quaderns Crema i uneix dos grans llibres de Lowell. Un és Apunts del natural, que és un llibre que va revolucionar la poesia americana i que d'alguna manera inaugura una plaga que ens dura fins avui, de la poesia de l'experiència. Ell és un dels fundadors d'això i la seva obra és interessantíssima. I Morts per la Unió és un gran poema sobre la Guerra Civil Americana. És el millor de Robert Lowell i d'això és dir moltíssim. Per tant, si us interessa la poesia, si us interessa la literatura en general, us recomano moltíssim aquest llibre.
Dins el cànon americà o anglès en general, quin lloc ocupa, diries, Hardwick ara? És a dir, perquè hi era una desconeguda al món anglosaxó, no crec que sigui el mateix.
Home, forma part d'aquesta escola de Nova York per pura biografia. Per tant, com a prosista, per exemple, se l'ha comparat una mica també a Elizabeth Bishop, en aquest sentit analític, jo també la conec d'aquest cantó. Per tant, clar, en el món anglosaxó és molt respectada i molt valorada, però també s'ha de dir que se la considera la dona d'un llibre, d'aquest, en concret.
Sí.
I això és una miqueta així com hi ha aquests escriptors que se'ls coneix per una obra mestra, perquè això és una obra mestra, i després la resta sí, ho justifiquen d'aquestes maneres, una miqueta sí, també va fer això, però és un aquest. Bàsicament és una persona molt valorada per ser la fundadora de la revista, per ser la dona d'en Robert Lowell, per escriure aquesta prosa assagística literària tan potent i per haver escrit aquest llibre. Per tant, no voldria que quedés com si fos un aspecte anecdòtic, però lamentablement la manera com se la consideren aquesta gran escriptora és anecdòticament.
No, però és que o sigui, té sentit dintre del cànon. Ara ha sortit a Nabona, han tret un recull de les seves crítiques, però només ha sortit en castellà. També seria una bona ocasió això per fer un recull de...
Doncs exigim la traducció catalana, sobretot si és una editorial catalana.
Sí, de crítiques de Hardwick una mica, perquè jo sempre he tingut això, un nom com de crítica literària important, però que no és d'aquests que et surt sí o sí, o no és d'aquests que has de llegir a la universitat sí, sí. I que per tant no te'l saltes per alguna cosa, sinó que l'has d'anar a buscar. Jo crec que ella també devia fer molta... Tenia un molt bon ull crític, per això la història amb Robert Lowell és interessant, no només per tot el morbo i el xafardeig d'aquesta gran història, sinó perquè, clar, ella té un paper a Punts del Natural que és un o sigui, un dels llibres més importants de la poesia americana i els poemes del final que estan dedicats a ella, no? Man and Wife i tot això, també formen part de la seva obra, encara que sigui de rebot, però a més jo crec que és important el paper d'ella ajudant-lo a Lowell per fer aquest llibre, que ell ho va dir.
M'atreviria a dir, Marina, tu m'ho podràs dir millor, crec que en Lowell se pot trobar en català a Quaderns Crema gràcies a en Josep Maria Folquet, veritat?
Exactament. A Punts del Natural, que és un llibre que està juntament amb Morts per la Unió,
exacte,
aquest, que és aquest sí, gran sí. poema sobre la Guerra Civil Americana que va fer exacte. Robert Lowell. Amb aquesta...
En traducció d'en Folquet. L'hem de convidar algun dia. Folquet ha de passar.
Parlem d'aquest llibre, encara que no sigui una novetat. Fem Robert Lowell.
Nosaltres sabeu que les vostres dèries són ordres per mi.
Ja està, doncs fem Robert Lowell.
A més, si portem en Folquet, tindrem clar. Insults per tothom garantits, que és una cosa que ens
però a més crec que pot sortir un programa molt bo, i ho dic sincerament, perquè aquest Lowell se pot analitzar molt al costat d'en Gabriel Ferreter i na Marina n'és una experta, per tant, vull dir, fins i tot trobar amb aquest encaix no només amb en Folquet sinó també amb en Ferreter, perquè comparteixen també turbulències però també un ull clínic poètic molt potent.
Ferreter li tenia molta enveja, o sigui, deia que realment el que havia fet Lowell era una cosa insuperable.
Us hem regalat una obra mestra i ens hem regalat a nosaltres un programa, a més així podrem parlar d'una editorial que traia llibres en català que era Quaderns Crema, sí. Ara sembla que no ho acaben de tenir i tan clar. En treuen, però... Noi.
Poquets, amb el PAMI es tiren per tot l'any.
Sí, però és fantàstic, i hem parlat aquí amb el Sergi, ens ho vam passar molt bé, però dius, home, potser de tant en tant, no sé, 4 o 5 llibres per any, o a potser a una mica més...
Na Marta Carnicero, per exemple, se li ha donat molt de suport amb les seves obres, primer a Cantilada i després a Quaderns Crema. Per tant, és això. La llàstima és que sigui un catàleg més anecdòtic i que s'hagi centrat sobretot en Bacantilada.
Sobretot, d'on veníem,
és fonamental. Exacte, és que Quaderns Crema és una passada. I... El catàleg és una passada.
Doncs, senyors, ens veurem en aquest programa de Lowell.
Fantàstic.
Vaig a trucar al Folquet.